Sant Cugat sempre ha sigut una ciutat tradicionalment convergent. Convergència i Unió, i després el PDeCAT, hi ha governat durant 32 anys de manera ininterrompuda entre el 1987 i el 2019. El 2019 va tornar a guanyar amb 9 regidors, però la pinça de 3 partits d'esquerres, Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, li van prendre l'alcaldia per primer cop en molts anys. La desintegració als últims anys del partit i de l'espai ideològic que ocupava Convergència té un bon reflex en les candidatures que es poden considerar filles o hereves de Convergència que es presenten a les properes eleccions del 15 del 28 de maig. De les 15 llistes, fins a 5, com dèiem, es poden considerar filles o hereves de Convergència. Junts per Sant Cugat, el PDeCAT, Convergents, Independents i fins i tot el Front Nacional. Per parlar-ne, hem convidat a Cugat Mèdia a una periodista que en sap molt d'aquest moviment polític, tant que n'ha fet un llibre, el seu primer, Convergència, Metamorfosi o Extinció. Núria Urriols, periodista de política del diari Ara, benvinguda a Cugat Mèdia.
Bon dia.
Començo preguntant-te, amb el panorama electoral que t'he descrit a Sant Cugat, Convergència s'ha extingit, s'ha transformat o s'ha transformat i dividit?
Bé, la tesi del llibre que has mencionat és que s'ha transformat i que aquesta transformació, com que ha comportat un canvi ideològic important i ja no es mou en un espai on la moderació era un dels requisits de l'espai polític, s'ha radicalitzat i, per tant, s'ha fragmentat. I aquesta transformació és el que explica, no?, que potser el 2021 a les eleccions del Parlament ens enfrontés per primer cop Junts per Catalunya i el PDeCAT, i que ara, en aquestes eleccions municipals, tot i que majoritàriament han aconseguit per part de Junts agafar bona part dels alcaldes que es van quedar en el PDeCAT quan hi va haver la cisió, doncs hagin aconseguit una unitat, però no a tot arreu. I Sant Cugat és un dels exemples paradigmàtics d'aquesta fragmentació postconvergent, perquè, com has dit, hi ha fins a 5 llistes que s'enfronten i que, per tant, és una evidència d'aquesta divisió de l'espai.
Jo he citat aquests, diguem, 5 partits que es poden considerar, no?, fills, hereus, o diguem-li com vulguem, de Convergència. En algun altre municipi n'hi ha algun de diferent d'aquests 5? Et consta?
No em consta. És a dir, la majoria de punts on s'enfronten és bàsicament el PDeCAT, amb el nom d'Ara Pacte Local, i Junts per Catalunya, perquè el PDeCAT encara ha aconseguit presentar llistes a una part del territori, més d'un centenar, i això fa que en aquests llocs hi hagi un enfrontament electoral. I aquestes dues candidatures són les que repeteixen més vegades. Aquest enfrontament amb tantes llistes no em consta que repliqui a cap altra localitat. A més, com t'he dit, la majoria de llocs on, per exemple, hi havia alcaldes que el 2020 es van quedar al PDeCAT i no van fer el pas de Junts, aquests alcaldes han arribat a un acord puntual amb Junts, de manera que sumen per ells el Consell Comarcal i també a les diputacions. Un exemple clar és Igualada, amb Marc Castells, que era una cara visible del PDeCAT, però va amb Junts per Igualada, que ha tingut un pacte amb Junts per Catalunya i, per tant, ha reunificat l'espai en aquest municipi concret.
Aquí a Sant Cugat, tant des del PDeCAT, que aquí la candidata és la Maite Pérez, com des de Junts, que és el Josep Maria Vallès, venien a dir, explicaven, que si fos per ells, en certa manera, ells, vull dir, les dues persones o les agrupacions locals, s'haurien posat d'acord. Però que era una qüestió més nacional la que ho impedia per la forma en la qual presentar-se, no? És a dir, aquí no volien una coalició, a diferència del que ha passat a Barcelona. És a dir, això com ho has viscut tu des de l'Ara, aquest tipus de negociacions? És realment així? És a dir, podia haver hagut més d'un pacte, però al final des de Barcelona s'ha impedit?
Bé, a Barcelona no hi ha tampoc coalició electoral i això és important, perquè el PDeCAT no es presenta a la plataforma del Trias de forma formal, és a dir, no hi ha una coalició, sinó que el que han fet és arribar a un pacte per incloure persones del PDeCAT a la candidatura amb el nom de sortida de Joan Ortega. Per tant, el pacte que crec que hagués acceptat a nivell nacional Junts també a Sant Cugat seria una cosa similar. El que passa que això comporta que el PDeCAT es queda sense presència com a estructura en les coalicions i, per tant, no pot assegurar la seva continuïtat en aquests llocs. És a dir, a Barcelona, si renuncien a presentar-se, no tindran els drets electorals de continuïtat que haguessin tingut si s'haurien presentat en solitari o haguessin arribat a aquest acord de coalició amb Xavier Trias. I entenc que Sant Cugat ha passat el mateix, que potser per localment els dos candidats doncs s'haguessin posat d'acord, però segurament el PDeCAT exigia coalició i des de Junts no volien que el PDeCAT tingués presència formal a les eleccions. Això és un debat que es va repetir, que va ser un dels punts capdals en la negociació del 2020 entre David Bomba i Jordi Sánchez i que va acabar amb escissió, perquè Junts no volia acceptar que el PDeCAT continués com a estructura i el PDeCAT volia continuar com a estructura perquè considera que també té futur com a partit polític amb el que representa.
Hi ha aquí, l'altre dia vaig tenir una conversa amb una persona que em deia, que coneix una mica l'entorn de Junts, i que em deia que pensen, diguem, des de Junts, alguna gent pensa que des d'alguna entitat o estament s'ha fomentat que en segons quins municipis es presentin tants partits que lluiten pel mateix graner de vots per perjudicar Junts. És a dir, no tant per sortir ells, sinó per restar i perquè no tinguin tanta força i, per tant, no puguin governar, etc. No sé si l'havies sentit, aquesta teoria, i si te la creus.
Bé, això és una interpretació que fa la part de Junts per Catalunya i que també la va fer a l'any 2021 per les eleccions del Parlament, amb argument que presentant-se Àngel Chacón, doncs potser no podrien superar a Junts per Catalunya, però sí que podien fer perdre Junts per Catalunya les eleccions i de fet així va ser, perquè va quedar en tercera posició. El que passa que des de la banda del PDeCAT el que venen a dir és que no tenen per què renunciar a viure o a ser un partit polític com a tal i que Junts els exigeix la desaparició per poder arribar a acords perquè no accepten aquesta coalició. És a dir, és una cosa tècnica, però la qüestió de la coalició és el que assegura la pervivència del PDeCAT com a estructura i com a partit. I precisament el que Junts no volia és mantenir vincles amb aquesta estructura perquè considera que està contaminada pel cas 3%, perquè està personat a l'Audiència Nacional i, per tant, com a estructura està acusat en aquest cas i no volen cap vincle amb Junts per fer aquesta mena de tallafocs que ja van intentar fer amb la desaparició de Convergència en tots els casos de corrupció com el cas Palau que estaven arrossegant.
Ara sobre això et volia preguntar, tornant al llibre estrictament, no? la tesi una mica d'això, no? De la metamorfosi o de l'extinció, que ja has dit que la teva tesi és la metamorfosi, el motiu pel qual, diríem, es desencadena tot és la corrupció o és abraçar l'abraçada de l'independentisme al 2012 d'Artur Mas? És a dir, tu on les situes? O és una mescla de les dues?
Jo crec que són causes que expliquen coses diferents. És a dir, per mi, la mutació a l'independentisme és la mutació ideològica que es pot situar com en una evolució des de finals dels 90, quan comença a accentuar l'accent sobiranista i té molt a veure amb les noves generacions que apareixen en el partit. I aquí hi ha un procés de calat, de fons. I després el botó vermell, diguéssim, l'apreten el 2012 quan situen per primer cop l'estat propi en la ponència política del Congrés de Reus. Això per mi és un canvi ideològic que ja forma part d'aquesta metamorfosi. El que passa que la corrupció és un altre canal, no? Perquè aquesta mutació a l'independentisme no provoca que Convergència decideixi extingir-se formalment, sinó que és la corrupció el que provoca que com a estructura considerin que ja no és vàlida per fer acció política. Llavors, aquesta decisió d'extingir el partit i crear-ne un de nou, evidentment, comporta que aquesta metamorfosi que han fet amb l'independentisme doncs encara sigui una metamorfosi més àmplia i que quan decideixen matar una marca que havia sigut tan potent, això té uns efectes també amb la identitat pròpia del partit, i el que detecto és que hi ha un acomplexament des del 2014 i fins a principis també del 2017 amb el procés del que ha sigut la identitat convergent. I per tant aquesta identitat es transforma i actua com una mena de camaleó amb el context, no? I acaba resultant un instrument polític que d'entrada s'assembla poc al que havia sigut CDC als anys 80, que Junts per Catalunya, el 2017, amb el lideratge de Carles Puigdemont. Però tot i així, hi ha un fil de continuïtat entre aquest espai polític, perquè és el mateix espai polític que es transforma. I el resultat és ara, per exemple, a les eleccions de Barcelona, Xavier Trias té un discurs convergent directament, i ell mateix reivindica aquest llegat. Per tant, és un procés, no, de transformació de l'espai polític, i que encara crec que aquest procés de transformació no ha arribat en el seu punt final i que estan en aquest debat intern sobre ben bé què volen fer.
I una cosa és la transformació, no? És a dir, amb tot això que has explicat, i l'altra és la subdivisió, no? És a dir, que hi hagi tantes petites marques, no? És a dir, està patint Convergència el que ha patit tradicionalment l'esquerra, no? Que cadascú vol aportar el seu matís i, per tant, no s'acaben de posar d'acord i anar tots sota una mateixa marca.
Sí, a més aquesta... De fet, l'aposta per l'independentisme, i sobretot a partir de la unilateralitat del 2015, ja provoca el trencament amb Convergència i Unió. És a dir, Unió, un cop s'aposta per la unilateralitat, baixa del carro, no, diguéssim. I després, a partir de la creació del PDeCAT, que per estatut és molt més radical que Convergència, el que passa que segurament la direcció que va tenir el seu discurs, això ens ho distorsiona, perquè Marta Pascal i David Bombay tenien un discurs moderat, però el PDeCAT es funda amb unes bases molt més radicals que CDC. Si recordeu, portava la unilateralitat fins i tot als estatuts i no van deixar-lo inscriure al Ministeri de l'Interior. Vull dir que hi ha un pas aquí d'un discurs més radical. Llavors, amb l'aparició del lideratge de Carles Puigdemont, també hi ha una divisió estratègica evident amb el procés, no? I que Puigdemont aposta clarament pel referèndum, i a la direcció del PDeCAT doncs no veu clar tota aquesta estratègia. El procés fa, i la lectura del que va passar el 2017, que hi hagi diferents lectures en l'espai convergent, i això provoca un reflex en totes les formacions polítiques que es van creant, des de formacions que aposten per un catalanisme moderat, penso en el Partit Nacional que de Marta Pascal, el Partit Nacionalista de Catalunya, i fins a opcions que, per exemple, com Junts, que aposten per la unilateralitat, o, per exemple, Demòcrates, que són els ex-Unió, que ara estan en coalició o en aliança amb Junts per Catalunya, que també tenen un discurs molt radical. Jo crec que és el procés el que explica aquestes diferents lectures i que es tradueixi en diferents formacions polítiques.
Molt bé. Ja per anar acabant, Sant Cugat sempre ha sigut un planter o un trampolí de polítics cap a la Generalitat o càrrecs a nivell nacional. No? Tenim Lluís Recoder, Damià Calvet, Mercè Conesa, Jordi Puigneró. Què té Sant Cugat en aquest sentit?
No sé què teniu, però representa que sí, que és com un trampolí. Jo crec que el fet que Convergència governés tants anys la ciutat, doncs, va ser considerat un feu i una escola, no?, de dirigents que després podien fer salt. Però ara es produeix una mica al revés, no?, perquè Jordi Puigneró, que era vicepresident del govern, ara, no?,
sí.
Torna a la política local després d'haver deixat l'executiu. És a dir, jo crec que Sant Cugat continua sent un espai important per a l'espai postconvergent, i que, de fet, de cara a les eleccions municipals, recuperar aquesta alcaldia o que no sumin les esquerres per intentar doncs, tornar a governar Sant Cugat, que és un que ho has dit al principi, des de 1987 fins a 2019, és molt temps. Jo crec que és un dels objectius importants per Junts d'aquestes eleccions. I segur que l'autobús de campanya que recorre a nivell nacional diferents localitats segur que tindrà una parada a Sant Cugat en aquest sentit.
No en tenim cap dubte. Doncs moltíssimes gràcies, Núria Orriols, periodista de política del diari Ara, per atendre els micròfons de Cugat Mèdia i moltes felicitats pel llibre.
A vosaltres, moltes gràcies.